Bon dia a tothom i benvinguts a la 65a Fira del Llibre d'Educació Antic i Modern. Primer de tot, agrair la presència en aquest acte de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, la senyora Laura Borràs. De la regidora del districte de l'Eixample, la il·lustríssima senyora Montserrat Ballarín. I del director de l'àrea del llibre de l'Institut Català de les Empreses Culturals, el senyor Joaquim Bejarano. També agrair la presència de l'autora del cartell anunciador de la fira, la il·lustradora Cristina Los Santos, que amb els seus dibuixos ens ofereix un ventall de personatges que estem segurs que molts d'ells ens acompanyaran durant aquesta fira. I com no, agrair a l'escriptor i guionista Andreu Martín, que enguany ens honora llegint-nos el pregó. El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, dins del programa d'exposicions monogràfiques, aquest any presenta la mostra 150 anys de cobertes il·lustrades. L'exposició fa un recorregut des dels començaments de les primeres cobertes industrials fins a les darreres impressions digitals. Tots tenim al nostre imaginari les cobertes d'en Daniel Gil, Aliança Editorial, i com no, les d'en Jordi Cornàs, plenes de grocs i negres a la col·lecció Fuga de Palla. Aquestes figures revolucionaren el disseny gràfic editorial i des d'aleshores hem pogut gaudir de la lectura amb una imatge suggeridora d'allò que hi trobarem a l'interior. La coberta és, per tant, el rostre del llibre i una part essencial. Qui no s'ha enamorat a primera vista d'un llibre per la seva coberta? Esperem que enguany us enamoreu de molts llibres i que la nostra fira sigui tot un èxit. Remeneu, trieu i gaudiu de la 65a Fira del Llibre d'Educació Antic i Modern. Donem la paraula al nostre pregoner, l'escriptor Andreu Martín.
Gràcies. M'apropo bé? Llibreters, lectors, escriptors, prologuistes, dissenyadors, traductors, editors, redactors, periodistes i demés persones relacionades amb l'escriptura, l'edició i la lectura i d'altres persones que m'escolten. M'heu demanat que us faci un pregó. És el primer que faig en ma vida i no estic segur de saber-lo fer. A mi em sembla que m'ha sortit més aviat una arenga. Però serà en tot cas una arenga que acabarà amb un visca a la nostra Santa Patrona, de manera que semblarà un pregó. I serà una arenga perquè he vingut a dir-vos que ens han declarat la guerra i l'estem perdent, o sigui que ens haurem de posar les piles, prou de badar. Estem perdent la guerra perquè ens pensàvem que ho teníem molt fàcil. Ens agrada tant llegir i escriure que ens hem passat massa temps dient als nostres fills: això de llegir és molt fàcil, és un plaer, és meravellós, és una distracció, és la distracció més divertida i més rica que podeu tenir. I ens oblidàvem de com és de difícil llegir. Jo tinc un net de 3 anys que és molt espavilat i fins ara només controla 4 de les 26 lletres del nostre alfabet. Sap que la R i la A fan ra, que la A i la U fan AU i que la U i la L fan UL, Raül. I passaran anys abans que s'aprengui a quin so corresponen cadascun dels altres signes de l'abecedari i sàpiga com descodificar-los fins a arribar a una cosa equivalent en aquell meravellós mi mamà me mima que jo vaig aprendre quan era petit. Passaran anys i més anys encara per aprendre els significats de prou paraules com per saber interpretar un text elemental. Jo fa més de 60 anys que estic en això de la lectura i l'escriptura i encara quan obro una enciclopèdia trobo paraules el significat de les quals ignoro. Adrenèrgic, per exemple, o almasquera, o concrecionat, o corretjola. I quan ja controlem un número determinat de paraules que ens permet llegir gairebé qualsevol cosa, aleshores hem de saber copsar el subtext, l'autèntica riquesa d'un text, el que hi ha més enllà de les paraules, entre línies, tot allò que es diu sense dir. I a tot això s'ha d'afegir la creativitat del lector, la seva participació imprescindible, perquè ell descodificarà els signes a la seva manera personal i intransferible. Quan jo descric en una novel·la una dona rossa i bonica, cada lector i cada lectora donaran al personatge unes característiques diferents segons la seva pròpia experiència, les seves creences, els seus prejudicis, les seves preferències i la seva imaginació. Si parlo de l'home més dolent del món, cadascú apel·larà al concepte que tingui de maldat. Si em refereixo a la màgia d'una posta de sol, hauríem de parlar del que cadascú entén per màgia. Si descric el nen més antipàtic, tindrem tants nens antipàtics com lectors, que dibuixaran en la seva ment imatges diferents, tan més riques com riques siguin les vostres aportacions. Jo com a autor hauré de fer tot el possible per explicar-me, però sereu vosaltres, els que llegiu, qui acabareu de modelar el relat amb el vostre esforç. Sense la vostra participació, el que jo faig no són res més que petits garbots negres sobre paper blanc. I us agraeixo l'esforç, però avui estic aquí per recordar-vos precisament això, que és un esforç. Ho demostra el fet que conec molta gent, però molta gent, que m'expliquen que quan arriben a casa, després d'una llarga jornada de treball, no tenen esma ni capacitat de concentració per posar-se a llegir. S'estimen més, i ho diuen, plantar-se davant del televisor i veure qualsevol cosa, perquè la imatge sí que és fàcil i ens pot arrossegar, ens pot acomodar, ens pot hipnotitzar, abaltir. La imatge no necessita cap esforç, ni cap preparació prèvia, ni cap participació per part del consumidor. És riquíssima i enriquidora i suggerent, interpretable, simbòlica i carregada de subtext, però només si tu vols. Si no vols, pots gaudir-la en estat vegetatiu, perquè la imatge té vida pròpia. El meu net Raül, aquell tan espavilat que ja controla quatre lletres, ha vist el vídeo del llibre de la selva i l'ha entès a la primera, i ja parla de Mowgli, de Balú i de Bagheera amb absoluta familiaritat, perquè no hi va haver de posar res de la seva part. Era passiu, no havia de descodificar res, ni interpretar, ni abstreure, ni simbolitzar. No cal. Davant la imatge pots fer l'esforç d'interpretar, abstreure i simbolitzar, però si no fas l'esforç, no passa res. El relat viu sense el teu ajut. Només t'has de deixar fer, i aleshores t'empeny a desconnectar i endrapar tot el que et donen, sigui el que sigui, qualsevol cosa. Quan li deia tot això, un conegut meu d'intel·ligència contrastada em replicava: i tu què fas quan no vols pensar en res? Quan no vull pensar en res? Què vol dir això de no voler pensar en res? Et poses davant de la tele perquè no vols pensar en res? Si no volés pensar en res, em moriria, suposo que li hauria d'haver dit. Mireu al vostre voltant i veureu un món cada cop més envaït per la imatge i cada cop més elemental i primari, lineal, literal i concret. El món dels titulars i els eslògans, les trames de novel·les descrites en poques paraules. El productor de cine Samuel Goldwyn li va dir un dia a un dels seus guionistes: si vol posar-hi un missatge en el seu guió, vagi a la Western Union. O sigui, no poseu missatges, res de subtext, no voldreu dir res més que allò que dieu. Us sona tot això? Fugim de l'abstracció i anem cap a la concreció. Tot concret, breu, ara i aquí, tot molt especialitzat. Saber molt d'una cosa i de res més, no cal res més. No heu sentit dir aquells que diuen: no m'agraden les pel·lícules que fan pensar, prou mal de caps tinc a casa? Us sona això? Un dia, en un sopar, en una colla de gent, l'amic que tenia assegut al meu costat em va dir que durant les vacances sempre llegia 5 o 6 llibres. I la persona que teníem al davant va reaccionar escandalitzada i estupefacta i va dir: 5 o 6 llibres? I la vista? Sabeu què vol dir tot això? que hem d'empunyar les lletres, totes, majúscules i minúscules, per defensar nostra santa patrona literatura fins a les últimes conseqüències. Des d'aquí demano ja subvencions i programes literaris de ràdio i televisió i departaments oficials de defensa de les lletres i clubs de lectura per tot arreu i activitats frenètiques en biblioteques i lectures obligatòries a les escoles i lectures obligatòries i privades a casa en veu alta i qualsevol altra mena d'estratègia per plantar cara a l'enemic. Tot s'hi val, perquè me cago en Déu, ens estan atacant i estem perdent la guerra. Que visca la nostra santa patrona literatura.
Ara donem la paraula a la senyora Laura Borràs.
És difícil agafar la paraula després de l'arenga que ens ha fet l'Andreu Martí, perquè ja ho ha anunciat, ha dit que venia a fer un pregó i que en realitat li havia sortit una mica arenga i ens ha fet aquí... Bueno, alguns potser s'han deprimit i tot, Andreu, jo crec que no ens hem de deprimir, perquè efectivament hi ha moltes activitats frenètiques a les biblioteques, es fan moltes coses per intentar fomentar la lectura i és veritat que estem inaugurant una fira que arriba a la seva 65a edició i que forma part ja de l'imaginari col·lectiu de la ciutat. Jo he estudiat a la Universitat de Barcelona, soc professora de la Universitat de Barcelona, aquí al costat, i no entenia la represa del curs acadèmic sense la fira. Poder passejar per aquí, retrobar-te, ara avui veiem aquí aquests 150 anys d'il·lustracions i ens deia la presidenta doncs la força que tenen les imatges a vegades per fer que la gent s'acosti als interiors dels llibres. És a dir, el món del llibre posa en joc, la literatura posa en joc, efectivament, sabers complexos, difícils, que un ha d'activar, i ho ha explicat perfectament el que representa l'acte de llegir, ens ha descrit tot el procés de la dificultat de ser capaços de cooperar amb l'autor d'aquell text, amb les il·lustracions, de fer viure aquelles obres en l'interior del cap, que és el que fem quan llegim, i això és una operació de caràcter superior. I per això és un plaer que no és comparable a cap altre plaer, per més que hi pugui haver adaptacions, per més que hi pugui haver doncs, altres maneres de gaudir de la paraula que es projecta en diversos suports, un dels quals és el llibre, el més estable, el més... I aquí en tenim una mostra, perquè és un plaer passejar-se per les casetes i trobar joies que han sobreviscut al pas del temps, que ens diuen qui som perquè ens mostra d'on venim, i passejar-se per aquí a vegades ens permet recuperar una part de la nostra memòria, fer descobertes, perdre'ns també en molts d'aquests textos. Jo porto sempre uns versos que m'acompanyen de Joan Sales. Joan Sales té un llibre que és El viatge d'un moribund, que és un llibre que ell va escriure precisament quan va haver de començar el seu periple després d'haver perdut la guerra i haver marxat a l'exili, i que ell va anar datant a cadascun dels llocs per als quals va viure, va haver de viure forçat a marxar de la seva terra de Catalunya fins que va poder tornar. I en aquest viatge d'un moribund, que el títol ja és prou eloquent de com se sentia ell per el fet d'haver estat desterrat, hi ha un dels poemes que es diu Beatus Ile, que vol dir beneït aquell, i que descriu un escenari que jo el voldria per a mi, per a molts de vosaltres, en un present o un futur immediat. Diu el text de Joan Sales: feliç qui sense angoixa sent la veu d'un rellotge en la pau d'una cambra que dona sobre el mar, i a l'hivern pot llegir prop d'una antiga llar una Bíblia molt vella on un nou corp s'allotja. I fixeu-vos que és un text que parla d'escriure un escenari, no? Al costat d'una llar, llegint prop del mar una Bíblia molt vella on hi ha un nou corp que s'allotja. Jo crec que és una metàfora bonica del que ens oferiu aquí tots els llibreters, que amb aquesta tenacitat i aquestes altres vides que doneu als llibres, en un món vertiginós, en un món en què tot té una data de caducitat extraordinària, en què de vegades és més difícil trobar llibres en les llibreries que es mantinguin que no pas iogurts en les prestatgeries de les, dels supermercats i els llibres són un bé que no és caduc i els iogurts sí, però les novetats se succeeixen tant a una velocitat tan vertiginosa que queden gairebé anul·lades, no, aquestes novetats, i en canvi aquí es reclama el llibre, no, les altres vides del llibre, aquests llibres d'ocasió, antics, moderns, que donen noves oportunitats als lectors. Tinc molts llibres a la meva biblioteca que procedeixen d'aquesta fira. I a vegades és fascinant trobar-te l'activitat d'altres lectors sobre els textos. Com algú fa notes al marge, comentaris, exlibris que la gent s'hi posa i que aquí podem trobar en moltes d'aquestes casetes, il·lustracions que formen part d'un altre temps, ens ho deia la presidenta abans de començar, qui no ha entrat als llibres a partir d'aquesta força de les il·lustracions. Aquí tenim portades memorables del Club dels Editors, de Selecta, de Genès, etc. Per tant, la feina que es fa aquí és, jo crec, el punt de trobada entre tot aquest món del llibre actual, que va a una gran velocitat, que utilitza altres suports per la lectura, i com que estem tan malament en termes de lectura, benvinguts siguin tots els suports, però també reclama aquesta vida dels llibres que no s'acaben, que a més es passen de generació en generació i que tenim la sort de tenir llibreters vocacionals que s'estimen aquests objectes preciosos que són els llibres. I avui el conseller de Cultura no pot ser aquí, jo soc aquí la representant del conseller de Cultura, però m'ha demanat, doncs, que us traslladi aquest suport del departament a través de l'àrea de llibre, i també la Maria Batllori representa el Joaquim Bejarano, que no ha pogut estar amb nosaltres, per demanar-vos que aquestes 65 edicions siguin moltes més, que continuem aquesta tenacitat i ens continueu donant el plaer de la lectura amb aquests objectes que atresoren tanta, tanta, tanta vida. De vegades no són els suports els que acabaran amb la lectura. Ray Bradbury ja ens recordava que n'hi ha prou no només amb cremar els llibres, sinó amb que la gent no els llegeixi. Per tant, l'objectiu comú ha de ser la lectura, i per tant oferim al públic tants llibres com sigui possible, tanta bona literatura com sigui possible, en tots els suports haguts i per haver. I aquí en trobareu de molts, molt bons i molt bonics, que són un plaer per la vista, pels sentits i per la ment. Moltíssimes gràcies.